Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Vila-real Esports. Radio Vila-real.
Un minut he passat a les dues del migdia. Salutacions, com sempre, benvinguts a 107M, el repàs de l'actualitat del Vila-real, així com altres punts de l'actualitat que poden ser notícia per a nosaltres i que, bueno, pues en el dia d'avui anem a repassar. Un dia de dijous en el que, clar, n'hi ha gent que està immersa encara en competicions i que és fàcil parlar de, sempre, el Sevilla, no?, de lo que té per davant, de lo que comporta el aconseguir el que està aconseguint el Sevilla. Però avui és un dia en el que nosaltres, per exemple, podíem estar d'enhorabona. I és que jo pensava que avui anava a ser un dia important. I me referís a el amigo Luis Enrique i la selecció espanyola. Jo pensava que no passava per alt que el Villarreal era el cinquè de la Lliga Espanyola. Creia que este Villarreal començava a intentar créixer a la seva manera i també tenia molt clar que el Villarreal, bueno, pues lo que sempre expliquem, no?, que li ve a costar moltes coses, molt, i que pues no vaig a dir ningú nejar, però sí que és de veres que per a molta gent pues quasi molesta més que altra cosa, no? I se demostra, per exemple, la convocatòria de Luis Enrique avui de la selecció espanyola. Jo, mirant com estava anant la trajectòria del Villarreal, mirant que el Villarreal començava a fer-se un nom, vamos, de fet, és l'únic que s'ha parlat ara mateix en forma de fitxatges en el que portem de nova temporada. La temporada passada jo crec que la vam acabar millor que altres equips, molt millor que la Real Societat, molt millor que el València, molt millor que el Getafe, molt millor que l'Athletic Club de Bilbao, molt millor que molts equips que estaven en una situació molt pregunta, la nostra, i que finalment el Villarreal va tindre l'èxit suficient com per a passar-los, per a demostrar que en un mes de competició, que va ser la temporada passada, i aquest últim mes el Villarreal va estar millor que altres. Jo crec, sincerament, que si analitzes el cas del Villarreal, te dones compte que hi ha ben 4, 5, 6, 7 o inclús, si m'apures, hasta 8 futbolistes que marcaven diferències. No parle d'èxits de Calleja, de desmèrits de Calleja, però sí que vas notar que hi ha futbolistes que havien pegat un pas endavant i que diríem que ixe últim mes eren de lo millor del campionat espanyol. Per això jo pense, o pensava, que avui podia ser un dia important, i és que se podia premiar tot això. Pensava que en la selecció espanyola de Luis Enrique tindria cabuda gent que ha aconseguit coses sèries en el Villarreal. Pensava que el Villarreal se gaste, pues, per exemple, 25 quilates en un jugador com Paco Alcácer, no vull desmereixer a altres, però estem parlant d'un jugador top i que ha portat prou a la selecció espanyola. Pensava que nosaltres tenim un futbolista que agrada més o agrada menys, però és molt bon futbolista, que se diu Gerard Moreno, i que va ser capaç de ser, si no recordo mal les dades, 18 gols que va marcar en Lliga Espanyola, el jugador espanyol que més gols ha marcat en la Lliga Espanyola la temporada passada. Pensava que això tindria que tindre algun tipus de premi, algun tipus de recompensa. Sí, me diuen ara que no ha tirat penaltis. No, no ha tirat penaltis, però és un molt bon futbolista. Pensava que la polivalència d'alguns dels futbolistes nostres feia que se podia tindre en compte a l'hora de confeccionar una selecció que ja me dona hasta igual com jugue. En 3-4-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 4-4-4, en 4-8-6 o en 5-3-4. Me dona igual. Jo pensava que el Villarreal se tenia algo més en compte, la veritat. Però avui m'ha donat compte de que no. M'ha donat compte de que no, de que passa per alt. I que hi ha jugadors que encara que no hagin jugat, encara que estiguin lesionats, o encara que no van a entrenar en 3 setmanes i van a tindre un partit en la selecció espanyola, crec que els seus clubs tenen suficient pes com per a que declinen una volta més la balança. Avui diríem que ens ha guanyat la mà la Real Societat, que si no recorde mal són quatre futbolistes que ha ficat en aquesta selecció. No conté Barça i Madrid, perquè aquests ja, quasi por decreto ley, van anar tots. Però, no sé, tio, a mi ha sigut un calvo dur. Per a mi, eh? Per a mi que estava il·lusionat en que hi havia, per exemple, hasta, per què no? Fer-li un guinyo i tres jugadors del Villarreal podien haver anat a la convocatòria de la selecció espanyola. Tres. Al final a Nadú. Perquè, vamos, llevar a este ja era molt complicat. Parle de Pau Torres. Que el xaval, pues bueno, ha trobat aquesta recompensa. Ja no me digueu que, per exemple, pues sí, la veterania d'Albiol podia vindre bé, podia vindre mal, podria caure, pues no, vale, no ha caigut, mala sort. Però sobretot, en aquesta parcel·la, jo crec que Gerard Moreno cabia. Paco Alcácer, pues bueno, podria cabre. Inclús anava a dir-te quasi Cazorla, per el que va aconseguir la temporada passada. Però clar, sembla que ja n'hi ha unes altres històries, no? No sé. Me costa creure, eh? Mira que m'agrada la convocatòria de la selecció espanyola. M'agrada. Però uns altres noms m'agradaria més. I pense que no s'ha fet justícia. Pense, eh? Clar, de futbol no parle, perquè de futbol, desgraciadament, no tinc ni pajotera idea. Però jo pensava que, com a mínim, n'hi havia dos noms propis que podien caure pel seu pes. I no ha sigut aixina. Veurem quan tindrà l'opció d'arribar Gerard Moreno a la selecció espanyola. Veurem. Perquè el que va fer la temporada passada és brutal. De fet, no ho va fer ningú, clar. Però res, que anem a parlar de futbol, perquè avui, com diem, ha sigut un mal dia per a mi, eh? Jo, la veritat, he vist que al Villarreal se'l torna a ningunejar i no me pareix correcte. Espero que algun dia canvie, perquè si no, es demostra que el futbol va en una altra idea a la que jo porte de lo que és el futbol. Me costa creure-ho. Comencem. Pues no ha pogut ser, esperem que l'altra vegada sí que puga ser. Pau Torres, diríem que és la gran alegria del Villarreal i el que representarà el Villarreal en la convocatòria per a la selecció espanyola que ha donat Luis Enrique i que per a, bueno, enfrontar-se, entre altres, a seleccions com la alemana, tindrem com a mínim l'interès de veure si és que juga o no juga. Clar, ara va l'altra. Ara, per exemple, està en Sergio Ramos ahí a veure qui el lleva, a veure que pot jugar Pau Torres. Però bueno, que sí, que està dins dels millors, se mereixia, i el xaval de Villarreal, pues això, m'encanta que pugui anar, i perquè era, perquè ha fet mèrits suficients, no?, per a poder estar ahí, i tot el que ha aconseguit està clar que no li ho ha regalat ningú. Un dia en el que escoltarem a Luis Enrique a veure com justifica, per exemple, el que no estiga Gerard Moreno, per exemple, que és el que per a tots, és incrèdul que no estiga en la selecció. Però bueno, que explique Luis Enrique si saps que té alguna explicació a que no l'has ganat convocat en esta convocatòria. Un dia en el que també, pues, anem a buscar això, quina és l'actualitat del Villarreal, que pareix que és un dia tranquil. Avui és un dia en el que en el Villarreal, si no recorde mal, tenien que passar les proves del famós Covid. Això ara mateix centra pràcticament el que són totes les sessions preparatòries i tot el que és el dia a dia dels clubs en primera divisió. Pues bé, el Villarreal ja sabeu que està immers en que puga passar aquestes proves i que en el que hi dices proves, pues continuïn endavant un pas més en el que és esta pretemporada. Perquè, si és així, i demà se confirma que no n'hi ha cap altre cas, el dissabte ja se viatjaria i s'intentaria continuar en la rutina que tenia prevista el tècnic Unai Emery, en la que, altres coses, recordeu que ja seria el primer partit de pretemporada el proper diumenge. I un dia en el que aneu a buscar, pues, a uns xavals que han estat en Vila-real però que no estan en Vila-real, que són futbolistes i que, bueno, pues, és una curiosa història per a que conegueu la magnitud de lo que és el futbol i per on se meneja a hores d'ara. Dos xavals que van a ser protagonistes en esta casa. Ah, i si ens queda temps, que suposo que ens quedarà, buscarem una opinió de les expertes d'esta casa, dels que sempre, quasi sempre, ens dona un poc acertat de lo que és, pues, això, veure una altra manera el futbol i les sensacions que se tenen d'esta pretemporada i, sobretot, de la notícia del dia, la de que l'amigo Luis Enrique, pues no, no, no li caem en gràcia per ells. Una pausa publicitària i comencem.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bé, pues, comencem. Comencem per on toca. Primer que res, saludar a Víctor Rubio, que el tenim per ací. Víctor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Miguel.
Bueno, com estàs tu? Com t'ha quedat la notícia del dia, la de la convocatòria?
Mal cos, la veritat.
Sí, no?
Sí.
Mal cos per?
Pues, mira, te vaig a donar... Crec que és el dato que us resol tot. El màxim golejador de la Bundesliga, que és alemany, és Timo Werner, va en la selecció. El màxim golejador de la Lliga italiana, que és italià... És Immobile, va en la selecció. En la Lliga de França, Mbappé i Ben Yedder van en la selecció. En Anglaterra, Vardy és el golejador, però va renunciar a la selecció. Per tant, Sterling seria el segon, va en la selecció. Lo normal és que el màxim golejador nacional d'una lliga vagi en la selecció, excepte així.
Excepte així. Bueno, crec que està tot dit i tot explicat. Però bueno, 11:30 del matí. Per si queda algun dubte, per si vos ha pillat treballant, per si no sabeu encara de què hem estat parlant. És Luis Enrique, en el que la Federació Espanyola de Futbol penjava un vídeo en el que Luis Enrique anava donant la convocatòria, de gracioset per el vestuari, i anava, pues això, indicant quins eren els convocats en la seva primera convocatòria, Víctor, perquè recordem que s'esperava veure si anava a fer molts canvis respecte als anteriors o a les anteriors convocatòries que va poder fer ell. En este cas, bueno, pues era la primera convocatòria des de que agafara lo que és els mandos de la selecció espanyola de nou. S'ha tragat un Covid pel mig, ha pogut veure molts partits, ha pogut veure molts jugadors, ha pogut tindre moltes sensacions, ha pogut estudiar què és el que vol. No ha tingut convocatòria perquè recordeu que ara tindríem que estar jugant o acabant ja una Eurocopa, que ahir jo també estic una mica en que segurament estos convocats, si la convocatòria primera que ha donat hagués sigut per a poder disputar normalment, que s'hauria d'haver disputat l'Eurocopa, segurament estos no haguessin anat, potser haguera canviat d'opinió en algun que altre futbolista, però bueno, la sensació que dona és que eren 11:30 del matí i començava l'era Luis Enrique en convocatòries. D'esta manera, dia 15 eren els 24 convocats.
Hola a todos, ya estamos de nuevo aquí. Han pasado muchos meses adaptándonos a la nueva situación con mascarillas. Y bueno, si tenéis ganas de saber cuáles son los jugadores que estarán en la lista para los dos partidos ante Alemania y Ucrania, acompañarme al vestuario y lo veremos. Bueno, me quito la mascarilla para dar la lista, será más cómodo, respetando la distancia de seguridad. Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gallá, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas: Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros: Rodrigo, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.
Convocatòria, ¿vale? N'hi ha alguns que me pareixen bé, que veig normal que puguen anar, però n'hi ha altres, per exemple, que jo me xirria molt que no estigui Gerard Moreno. És, diríem, l'home, el que per a molts és la gran ausència d'esta convocatòria. En el mig del camp, pues, bé, ahir potser nosaltres haguem pogut pelear un poquet en parejo.
Inclús Borra.
I Borra, per a donar-li algo diferent, però Luis Enrique no és massa de fer una provitura aixina en homes experimentats com és Borra, no?, que vinguera a la selecció. I el que és la parcel·la defensiva, pues, jo crec que és prou coherent. El xaval este que debuta,
Eric, del Manchester City,
que apunta maneres, bé, pues allà potser nosaltres teníem el Viol, ha elegit ja el canvi de més joventut, no estava Íñigo també este de l'Atlètic, i bé, i a partir d'ahí, bueno, jo crec que més o menys coherent, no? Però clar, hi ha 3 o 4 futbolistes que jo no els veig per davant. O sigui, jo Rodrigo Moreno serà molt bo, per exemple, però ara mateixa no el veig per davant de Gerard Moreno. Oyarzabal, per exemple, jo no el veig ara mateixa per davant de Gerard Moreno. No el veig. O sigui, és molt bo, perquè jo et dic que és un grandíssim futbolista. I Gerard Moreno te pot donar també treball en bandes i arribada. Que segons com vulgui jugar ara mateixa el tècnic, està per exemple també Olmo, que és una revelació, però és un xaval que està marcant gols.
Sí, però també és més extrem.
Sí, però a veure, és que són tots extrems pràcticament, no? Els delanters no n'hi ha cap que siga posicionalment d'àrea. I Gerard Moreno què és? Te pregunto jo.
És que Gerard té les dues facetes.
Però Gerard, tu, Luis Enrique, de què l'ha vist els últims partits?
Ajudant a Paco Alcácer.
Bueno, però normalment en banda, no?
Bueno, últimament el Villarreal en banda ja sempre xava més xugüece. Per exemple, el dia contra el València, que és dels millors partits que han xuat després del paró, Gerard juga ajudant a Alcácer per darrere del davanter.
No me quadra, la veritat. Però, al final, nosaltres teníem una oberta, una, bueno, pues en les redes socials van formular ahir una pregunta, no? A veure què és el que pensava la gent. Quanta gent, per exemple, ha participat?
663 persones.
663 persones. Que digueren més de 4, per exemple, 4, n'hi ha molts?
29%.
29%. Bueno, esto es de euforia total, ¿no?
Sí, com jo.
Vale. De 3, n'hi ha gent?
El 30%.
El 30%. No està gens malament, tampoc. Jo pensava que 2, a lo millor 3, podia ser. ¿Y de menos?
Pues en 2 eren el 29% y que només aniria a 1 el 13%.
O sea que al final, Luis Enrique, vi les estadístiques i ha dit, lo que menos vol la gent és lo que tindreu. Pam! Per cert, que tot el món coincidia en que Pau era fijo, eh?
Sí, jo crec que ese sí que era segur que aniria.
Bueno, pues això. Pau és l'únic anat i algun més, per exemple, podia haver portat. Jo no vaig a dir que siguin més futbolistes que vagin a la selecció, perquè afortunadament en el futbol espanyol n'hi ha generacions boníssimes de jugadors, però clar, jo crec que al final el teu sant i senya de la Lliga Espanyola, parla en faceta golejadora, pues no el portes. I clar, això no passa per alt de molta gent, no? Ha parlat Luis Enrique després, Víctor.
Sí, després ha donat una roda de premsa a Luis Enrique en la que ha contestat a molts periodistes i a moltes qüestions de la convocatòria.
Moltes qüestions, què vol dir?
Pues que li han preguntat per molts jugadors, sobretot noms específics.
Home, està clar, ¿por qué no t'has llevado a 7 del Barça? ¿Por qué no t'has llevado a 6 del Barça? ¿Por qué no va...? ¿No? ¿Ixes? ¿O algun altre tipus de preguntes han hagut?
No, també han preguntat per altres jugadors.
¿Algun nostre?
Sí.
¿Per qui?
Per Gerard han preguntat.
Clar, és que... és això, tio, el que dic. És que... és increïble. Ho has justificat d'alguna manera? Bueno, millor ho escoltem, no? ¿Te pareix?
Millor escoltem.
A veure. Primera pregunta que li han fet a Luis Enrique. Convocatòria i per què no ha ido Gerard Moreno. Esta era.
Ahí está el primero que hay, el primer goleador seleccionable nacional, es Sergio Ramos, que está, es un central, que está en el puesto 13 de la lista de goleadores nacionales, y el siguiente es Oyarzabal, que está en el puesto 21 de la lista de goleadores nacionales. Me llama la atención. He pensado que podía ser por una cuestión de edad, pero veo que Rodrigo es 2 años mayor que Gerard. Bueno, he repasado un poco todo y no... digo, pero alguna razón tiene que haber que le tengo que preguntar a Luis Enrique. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿qué razones te llevaron cuando comenzó la pandemia a pedir en un acto que yo creo que ha sido único, no conozco otro, a pedir una rebaja del 25% de tu sueldo como seleccionado? Muchas gracias.
Bueno, la primera... más que hablar puntualmente de jugadores que no están en la lista, ya sabéis que no me gusta hacerlo porque yo creo, considero que hoy es un día muy importante para los 24 que están en la lista. Hablar de uno en particular o de dos o de tres que no estén, no lo voy a hacer. Pero sí que voy a mandar un mensaje a todos los jugadores que por mi decisión o por la decisión de mi staff no están en esa lista. El mensaje es muy claro, no me entran todos, hubiera convocado a 30. De hecho, has nombrado varios del Paris Saint-Germain que van a jugar la próxima final de Champions, a los cuales seguimos intensamente y que tienen el nivel para poder estar. Lo mismo le pasa a Gerard Moreno, lo mismo le pasa a cualquiera de los jugadores que por desgracia no están en la lista, como pueda ser Ceballos, como pueda ser Jordi Alba, cualquiera de los jugadores que no están en la lista. No me entran todos y entonces tengo que seleccionar. Lo que sí estoy seguro es que los 24 que traigo, para mí, son ahora mismo actualmente los mejores para estos partidos. Es mi decisión, evidentemente respeto la de cualquier otro y la opinión de cualquier otro. Seguramente en esta sala que estamos 12 personas las listas serían diferentes, no me cabe la menor duda, pero yo tengo que hacer mi lista y eso es lo que pretendo hacer. A partir de ahí No miro las estadísticas para ver qué jugadores tengo que convocar. No miro la edad, no me interesa. No miro el equipo al que pertenecen. Lo que sí hago es, o hacemos, mejor dicho, cuando hablo en singular, primera persona, es claramente plural, primera persona. Hablamos de un seguimiento intensivo a todos los jugadores, a los 60 que forman, o 58 que forman parte de esa gran lista, y sabemos realmente lo que queremos. Tenemos gol suficiente, me encanta el perfil de los jugadores, además de los 6, 7, 8 jugadores que pueden jugar en las posiciones de arriba, todos pueden cambiar posición, es decir, pueden jugar por fuera, pueden jugar por dentro, pueden jugar incluso interiores. Son jugadores que van a llegar a gol, estoy plenamente convencido a través del juego. De hecho, la selección, los números que siempre hemos tenido han sido de equipos que realizan bastante goles. Creo que eso es premio de todo el equipo y estoy muy contento. Creo que tenemos muy buen nivel, tanto en ataque como en el aspecto defensivo. Y nada más. Del resto, la segunda pregunta era lo de...
Bé, pues t'ha quedat clar. S'emporta a... crec que són Wiededal, que pot intercanviar les posicions i que no n'hi ha cap davanter centre fijo. Més me cap Gerard Moreno, tio. Més me cap. Però, i anava a dir-te, fem-me a veure, compta'm, vés-te per damunt, tots llissos, quants gols ha marcat entre tots, entre els 8?
Crec que n'hi ha plega a la xifra de Gerard.
Bueno, tema de faena, en el programa vas buscant-ho, i vas mirant, Enxufati, pam, l'altre, Olmo, pam, el Oyarzabal, pam, Rodrigo Moreno, vamos, goleador, però tota la vida golejando, d'ahí de València, che, tota la vida, crec que n'ha fet tres, me pareix, no ho sé, mira-ho, perquè, vamos, és surrealista. Han seguit preguntant-li per Gerard Moreno, Víctor.
Sí, de fet, és pràcticament la següent pregunta, immediatament d'esta... Ya han tornado a insistir.
Ajá. La primera pregunta le había feta a Maroto de As, ¿no?
Sí, Maroto de As.
Muy bien. Segunda pregunta de por qué no va Gerard Moreno.
A ver si sacamos algo. De presentes, la portería. Año complicado para los porteros. Siempre ha dicho que De Gea era su portero. Y Kepa, su segundo portero, llama a Unai Simón. Quiero saber su valoración de los porteros, cómo les está viendo después de un año para ellos difícil. Y los ausentes, Marcos Llorente, futbolista de Atlético de Madrid, que ha cambiado incluso su posición, pero que pues la ha roto, la verdad, que es un jugador diferente y la ha roto y no está entre los 24. E insistiendo en lo que decía Maroto, los 18 goles de Gerard Moreno tienen difícil explicación que no entren entre los 24 mejores de España, ¿no?, para esta convocatoria. Gracias, ¿eh?
Pues la explicación va por ahí. Podríamos hablar de muchos ausentes. Una cosa que tiene bueno esto es que he dicho que si mañana empezara la Eurocopa, esta sería mi lista, pero es una lista totalmente reversible. Va a depender del rendimiento de los jugadores a lo largo de todos estos meses. Es decir, jugadores que no estén en esta lista, que la revienten a lo largo de la temporada, seguramente tendrán su posibilidad. Del resto de ausentes hay algunos de ellos como Marcos Llorente, que has comentado, que también está en la prelista. Nosotros seguimos atentos a cualquier jugador que se pueda incluir y que con su nivel y su rendimiento pueda mejorar sus prestaciones para meterlo y tenerlo en consideración. Pero a partir de ahí, repito, hay un número de jugadores que podrían ser 10 que podrían estar en la lista sin ningún problema, no costaría nada. Vuelves a comentar a Gerard Moreno, ha hecho una temporada muy buena, he visto muchas veces al Villarreal, conozco perfectamente a Gerard Moreno, no está en la lista porque considero que los que hay me van a aportar más. Pero me sigue gustando Gerard Moreno, me sigue gustando muchos de los jugadores que no están en esa lista.
Pues ala, protagonista Gerard Moreno per a Luis Enrique, y diu que hemos vist molts partits al Villarreal. Pues vale, pues no sé quién será de tots, pero té la marinera. I per a tancar, busquem també un tall de Luis Enrique que ve a dir que no se relaxa ningú, que en la manera que estem i hi havia coronavirus de per mig, en qualsevol moment això canvia i té que tindre a gent preparada per a poder vindre a la selecció. Ahí ho dia.
Estamos preparados para que en el caso de que hubiera, de hecho en los clubes que han empezado las pretemporadas, prácticamente la mayoría han tenido casos de positivos. Estamos preparados para ello, en el caso de que sucediera. Evidentemente los 10 que he dicho que podrían, son 10, pero podrían ser 20. pero esos 10 jugadores podrían claramente, en el caso de que hubiera positivos, tener que venir y reforzar a la selección, y estamos abiertos a esa posibilidad, es factible. Espero que no se dé, ojalá que no se dé, para eso hay controles, pero creo que nos va a suceder a nosotros y sucederá a las demás selecciones. Algún caso de positivo habrá. Nosotros estamos...
Pues algún caso de positivo habrá, es el que ve anunciant ya el bo de Luis Enrique. Per a tancar ya en Luis Enrique, que ya me tinc agre l'estómago. Per a tancar en Luis Enrique, s'emporta a Jean Víctor, que curiosament el dia 30 tenen que concentrar-se, no?
Clar, que primer tenen que fer
estan de vacances.
Tenen que fer un entrenament en el seu equip.
Sí, que no arribarien a fer-lo.
Per a poder anar en la selecció.
Correcte. I sin embargo van convocats. I sense cap tipus d'entrenament, estaran 3 setmanes de vacances i aniran en la selecció. Tindran 3 sessions preparatòries, me pareix, i jugaran un partit contra Alemanya. Clar, ho ha justificat d'alguna manera explicant que són professionals, que tenen preparadors físics de manera individual i que inclús els preparadors físics de la Federació Espanyola se ficaran en contacte amb els futbolistes per a que, bueno, pues estiguen, diguem, en un nivell òptim. Vamos, que no vagi a ningú barrilet, en 5 o 6 quilos de més. Però, bueno, és un risc que té que córrer també, i el corre. O sea, el corre, no se os dice afuera, pero esta convocatoria, ¿eh? Pero bueno, esperemos a buenas noticias. Algo más de Luis Enrique y todo el que comporta,
no, mira,
la selección.
Olmo Nafe 3, Traoré 4, Asensio 3, Rodrigo 4, en 3-4 sumarían 14, o sea, no superen a Gerard. Oyarzabal 10, Ansu Fati 7 y Ferran 4, o sea, Ansu Fati y Ferran sumen 11, tampoco superen a Gerard.
Només una combinació entre Oyarzabal, que és el que més neté,
i... Oyarzabal, Ansu Fati, i encara tindries que sumar a un altre més.
Si no, no l'igualen. Algú si sobra tira algun penal també, no?
Segur.
També. Bueno. Pues ala. Vos dir algo de Pau Torres, algo bo, tío. Algo bo, que Pau Torres va.
Sí, no, el, per lo menos el del poble igual va.
Ah, bueno, sí, mos enfadem en Luis Enrique i s'ha de portar també a Pau Torres, tío. No, no, per favor, volíem algo més, Luis Enrique, simplement. Busquem una pausa i anem a buscar uns protagonistes d'excepció. Del Villarreal poca cosa, avui, com diem, van a passar les proves, o hauran passat les proves ja famoses. Demà sabran els resultats i a partir d'ahí, segons els resultats, el Villarreal ja ficarà en marxa, pues, el que tenia plaçat uns dies, i és viatjar cap a Terres Alicantines, on allí tenia que estar, pues, uns dies fent la pretemporada, i on allí n'hi havia alguns partits que anaven a disputar, concretament el Pinatar Arena. Teòricament el primer partit serà el del diumenge
a les 8 contra el Cartagena.
Molt bé, pues ala, i això és l'actualitat en el Villarreal. Una pausa i busquem a uns xavals que han estat en el Villarreal y que ahora están jugando a fútbol fuera de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible, y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar, ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas, y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 Oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades, Villarreal, donde solo ofrecen primeras marcas.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Citricultor,
Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Bueno, pues estoy así en dos chavals que son de Vila-real y que tienen la sort de poder jugar a fútbol allí en Estats Units, ¿no? En la Lliga Universitaria. Es dos han jugat toda la vida en Vila-real, incluso han estudiado en Vila-real y ahora estudian allí. Buenas, Marc, ¿qué tal?
Buenas, Xavi, ¿qué tal? Encantado de estar así.
Buenas, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, Xavi, encantado.
Bueno, para la gente que nos conéis, presentemos. ¿Quién es Marc Tirado y quién es Carlos Musoles? ¿Y qué fan allí en esta unit?
Bueno, pues yo soy Marc Tirado, vaig, bueno, de Villarreal, tenim 18 anys i hem tingut la sort de poder viure algo que tots no poden viure, no? Que és anar a estudiar i a jugar a futbol a un altre país, en este cas als Estats Units. I no res, hem tingut la sort d'esta i estem així avui per a contar-vos-ho.
I tu, Carlos?
Bueno, buenas, yo soy Carlos Musoles y bueno, igualment vam tindre la sort d'estos de poder anar als Estats Units ja fa un any i així estem vivint l'experiència de moment.
És el segon any que esteu este any. Marc, crec que estàs en Dallas, no? Si corregim-me si no m'equivoque. I Carlos en Oklahoma. Claro. Com va ser, no? Perquè al final teniu històries diferents, a pesar de ser dos de Villarreal, els dos vau estar jugant a futbol i vau anar allí becats, però, clar, jou equips diferents i esteu en universitats i en equips diferents també. En quin està cadascú i com va ser que això que vau anar als Estats Units?
Sí, bueno, pues tot va començar en l'estiu passat, l'estiu del 2019. Mon pare me va comentar la opció d'anar en fora a jugar a futbol als Estats Units. Jo jugava al Villarreal i me va aparèixer una molt bona opció, no? Perquè tot el que és ir fora de casa a mi me llama molt l'atenció i més quan pots jugar a futbol i estudiar a la vegada, no? Entonces, mon pare me va comentar i sincerament no m'ho vaig pensar res. Li vaig dir que sí, que acceptava la oportunitat que me proposaven i vaig tindre la sort d'estar així, no?
Bueno, i per la meva part, des que era xicotet vaig començar jugant en l'escola de l'esportiu de Villarreal, sin el poble, i bueno, crec que eren des dels 8 anys o algo així, vaig començar, i també l'any passat, l'estiu, vam començar a plantejar-me la idea d'anar a fora a estudiar i a jugar a futbol, i bueno, des d'aquell moment vaig tindre la sort de que una universitat ha sigut Oklahoma, on estic ara mateix, em va oferir una beca per a jugar a futbol i, bueno, des d'aquell moment estic així jugant i disfrutant més o menys de la vida aquí en Estats Units.
És tan diferent la vida allí, com diuen? O sea, ¿és tan el nivell de diferència entre Amèrica i Europa?
A veure, sí, la veritat, no te vaig a mentir, és tot totalment diferent. En quant a vida, vida social, futbol, estudis, lo que des d'allí pot pareixer que canvia un poc és l'idioma i ja està, però no, Xavi, te dic que tot és molt diferent i tens que viure un procés d'adaptació, no? Ara ja que duem un any ja és prou normal el estar així, però al principi, òbviament, en 17 anys que vaig anar jo, que he vingut jo cap als Estats Units, i Carlos també, va ser un poc complicat, no? Tot canvia, des de el futbol, la manera de viure, la gent, l'idioma, òbviament, però bueno, ho s'adapta i al final així estem.
Bueno, jo crec que l'idioma va ser una de les coses més fàcils per a mi ara adaptar-me així en Estats Units, però jo crec que l'estil de vida i sobretot com són de diferents en l'àmbit social sí que va ser molt com difícil adaptar-me perquè era un nou estil de vida i allí en Via Real, com estem acostumats a veure molta gent, els fins de setmana estem acostumats a eixir, a veure gent. Així en Estats Units estàs completament vivint el deport que tu estàs exercint i, bueno, tens que adaptar molt a la vida de deportista i a seguir estudiant i jugant a futbol durant tots els dies.
Això anava a dir-vos, no? Al final, vosaltres els dos heu estat jugant en Espanya molt de temps, Marc igual un nivell més alt, igual el màxim nivell que tenia la seva data en el Villarreal, crec que va arribar a estar bastant juvenils. Com és allí el nivell futbolístic? És tan diferent com diuen? I com va, no? En plan, tenir una lliga, després tenir copa, al final Estats Units és molt gran, cada vostra una regió, com funciona, no? Jugueu en equipos del vostre estat o jugueu també contra equipos d'altres estats?
Bueno, pues Xavi, com t'hem dit, canvia tot, no? Canvia des de la manera de jugar a futbol, la manera de viure el futbol, se diu soccer, així, o sea que sols el nom ja canvia i òbviament també canvia la organització, no? De la temporada. Així la temporada se basa en tres tornejos. El primer, perquè ens entenguem, seria la Lliga. Si tu guanyes la Lliga, passes a jugar un altre torneig que se diu Regionals. Després passes a un altre torneig que se diu District. I si guanyes el District, te classifiques al màxim nivell, que és el campionat nacional. És un poc complicat d'entendre, però a mi m'ha costat entendre-ho fins que vaig estar així 2 mesos, no comprenia molt com anava, però sí. I també l'estil de joc és totalment diferent. En Espanya estem acostumats a un futbol molt més tècnic, molt més de valor, i així tot el tema físic és molt, molt important, no? Perquè així se prioritza molt l'entrenament, per exemple, en gimnàs. Jo mai havia fet un entrenament tan físic en el Villarreal. Tot era en valor i així, pues, a part de que toquem molt valor també, però la part física és molt, molt important per als entrenadors i si físicament no estàs bé, pues ho notes i no estàs a l'altura, no? de lo que te demana la Lliga, així en Amèrica.
Allí en Oklahoma, Carlos, ¿es igual?
Sí, bueno, yo recuerdo el primer semestre que voy a arribar a Estados Unidos. Recuerdo que estaba acostumbrado a un choc muy técnico allí en España, muy toc de valor, que suena muy al fútbol. Y así, cuando voy a arribar, recuerdo que, claro, no estaba acostumbrado a jugar a este tipo de choc. Recuerdo que va a ser con más difícil adaptación, que venía en chen de mínim 1,90 a jugar contra mí, muy grandes y... Claro, era com diferent, m'ha tingut que adaptar i recordo que el segon semestre no vam jugar ni un partit ni de pretemporada ni res. Llavors vam entrenar al gimnàs i també entrenem en valor, però de dilluns a dijous era tot gimnàs com 2 hores i això va ser com molt diferent perquè estava acostumat a jugar en l'equip del poble, a jugar tots els dies en amics, a passar molt bé i va ser com una adaptació molt, molt estranya.
Com és un dia normal per a Marc Tirado i Carlos Mussoles en 19 anys en Estats Units? O sea, què feu en un dia normal en el vostre dia a dia?
Pues realment Jo m'alce a les 8, 7 i mitja 8, vaig a desayunar, tinc les classes del matí, que realment vaig 2 hores pel matí, i a les 11 i mitja tinc entrenament, no? Passem per el fisio, així sí que mos obliguen a anar al fisio, això sí, el tot tema fisioterapeutes, últimes màquines, tot això ho tenen així, i és molt, molt còmode pel futbolista. Passe pel fisio i després anem a entrenar. A les 11 i mitja entrenem fins a la 1. Després dine i alguns dies tinc vespre, tinc universitat per la vespre, algunes classes. Entonces, és el que te dic, entrenar i estudiar pel matí i a vegades classes també per la vespre i estudiar també pel teu compte, que també tenim deures a fer. I després mos citem pronte, tenim també una sala en la residència de ping-pong, billar, on també tenim el nostre temps d'oci els suaors. I este és el meu dia, bàsicament. A les 11 o aixina ens citem i mos alcem al dia siguient una altra vegada a les 7 i mitja 8.
Bueno, i en el meu cas, l'únic diferent a lo que ha dit Marc, pràcticament, és que nosaltres podem elegir les classes que vulguem, els horaris i més o menys el que vulguem. Entonces, jo, per exemple, el semestre passat sí que tenia com 4 hores de classe pel matí o algo així, però, claro, tens que estar lliure les hores d'entrenament i també me alçava sobre les 8 del matí, 7 i algo 8, no me'n recordo exactament. Bueno, anava, des de xunava en la cafeteria de la universitat i anava a les classes, contínuament anava a entrenar allí sobre la 1 o sobre les 2, més o menys. Y bueno, después es lo que dijo Marc, después ya tenía temps lliure per la vesprada. Molta gent de l'equip lo que feia era anar al gimnàs per la vesprada, perquè si no, no estàs al mateix nivell que tots els altres per jugar a futbol. I després per la nit també mos citàvem pronte, perquè si no, després no tenia suficient energia durant el dia per a fer tot el que et demanava. I això era tot.
Al final és una vida molt pareguda a les professionals, eh? Molt d'entrenar i sobretot molt centrada en el futbol. Marc, tu que has estat molt temps en el Villarreal, que bueno, se considera un dels millors clubs, no? de futbol base d'Espanya i d'Europa, n'hi ha tanta diferència als Estats Units? O sea, tires en falta algo que en Villarreal tenies i en Estats Units no tens? O al revés, o en Estats Units tens millor equipament que en Villarreal?
Pues, Xavi, jo creia que quan vaig vindre el Villarreal és el top, allí tirarà a faltar moltes coses i és totalment el contrari, no? Tot el que tenia ho tinc allí, o sigui, ho tinc així i inclús més. En quant a tot el que ens fa faltar als jugadors, com ja t'he dit, així ho tenim, no? Així les universitats inverteixen molts diners en l'esport, no? En l'esport universitari, en el futbol inclús també. I tenim totes les comoditats, totes les màquines de recuperació, el fisio 24 hores, tot el que necessitem ho tenim. Entonces, no tiré res en falta de lo que tenia en Espanya i ara tinc. Sí que tiré menos, com t'he dit, un poc més l'estil de xoc, no? que n'hi ha en Espanya i del que n'hi ha, sí, tirem menys, soc un jugador que m'agrada molt tindre valor, tocar valor, i així sí que és molt més físic, molt de xoque, però bueno, us s'adapta i també obrir-te món també te fa millor i te fa progressar, no?
Això m'agrada, no? Perquè al final allí n'haurà un de tot el món, no sé quants espanyols n'haurà en cada lloc, però suposo que hi haurà moltes cultures i molts països que estan en contacte amb vosaltres.
Bueno, en el meu cas, sent espanyol en el meu equip sí que este any som 3 i l'any passat érem 4 espanyols, però bueno, sí que veus que arribes a l'equip, veus per exemple, en el meu equip n'hi ha un xic de Polònia, també hi ha un xic de Sud-àfrica i en el meu equip encara n'hi ha prous inglesos perquè al meu entrenador li agrada, bueno, creiem que li agrada que li agraden els jugadors inglesos, ja que quan arriben així ja saben perfectament parlar l'idioma i és millor per a l'adaptació. Però sí que els equips de la meva lliga sí que notes que n'hi ha molta gent de fora. De països sud-africans hi ha molta gent, quasi... N'hi ha equips de la meva conferència que quasi meitat d'equips són sud-africans I bueno, ixos és prou difícil jugar contra ells, ja que tenen unes capacitats físiques increïbles, ja que nosaltres des que som xicotets estem acostumats a jugar al baló, a tocar, i allí són com treballen més el físic des de la seva infància.
Jo no tinc cap espanyol, però sí que tinc que el meu apoy així són els mexicans, no? Que n'hi ha dos, tres mexicans que sí que parlen l'idioma, no? I sempre va molt bé tindre gent en la que parla el castellà, no? Que també és important. I en el meu equip som unes 9-10 nacionalitats i és algo que també t'atrau, no? Això, vindre als Estats Units, conèixer molta gent, moltes cultures. Se pot dir que l'any passat vaig fer amics de tot el món, i això és molt bonic, tindre casa en totes les parts del món. Si vols anar a Japó, tinc un amic de Japó. Si vull anar a Sud-àfrica, tinc un amic de Sud-àfrica. I això és algo que també diu molt del que és vindre als Estats Units, i val la pena per coses com aquestes.
Per a la gent que no coneix un poc la vostra situació, vosaltres heu passat l'estiu així en Espanya, ara heu anat als Estats Units. Com és la situació del Covid, no? Deia que porteu poc, però com l'esteu vivint? Perquè heu tingut que anar a un altre país, no sé si heu passat allà quarantena, o quins són els protocols que heu passat, o si esteu ara mateix de quarantena.
Bueno, ara mateix, jo exactament ahir vaig tindre la prova del Covid, i bueno, ara estem com tancats en les habitacions, encara que sí que vam anar a, per exemple, a comprar coses necessàries per al nostre dia a dia. Duem mascarilla i òbviament guants i tot, però sí que veus que així com la gent no està tan pendent del Covid com en, per exemple, en Espanya, que és on vam passar l'estiu, allí estan com entren al supermercat sense mascarilla i com que els dona més igual el tema del Covid. I claro, això per a nosaltres és impactant, ja que duem tot l'estiu complint mesures del Covid i aquestes coses, i arribes així i veus com la gent li dona igual. I bueno, ara mateix estem tancats les habitacions i esperant a que mos donen les notificacions de la prova del Covid.
En el meu cas, sí que jo estic en un hotel ara 10 dies, on vaig a fer quarantena també. Durant dues setmanes estaré així a l'hotel. Sí que en el meu cas mos deixen eixir pel matí a entrenar, no? A fer algo de esport, però igual com Carlos tenim que estar tancats. També així en Texas, en l'estat de Texas, bueno, el que he vist jo en Dallas, on estic jo, la gent també, com ha dit Carlos, passa un poc, no, del tema, va sense mascareta, entren a llocs tancats sense ella, i sí que impacta un poc, no? Després d'estar nosaltres tancats tres mesos, en tot el que hem tingut que sacrificar a plegar així, i que la gent no dua ni mascareta, sí que és un poc impactant, no? Però jo crec que mos adaptarem i espero que tot vagi bé.
Ja per anar acabant, bueno, m'agradaria, bueno, què li diríeu vosaltres a un, si heu estat buscant amb vos que vulguin anar als Estats Units en un futur a estudiar o a jugar a futbol, o si pot tenir l'oportunitat, què li diríeu? Per exemple, si fóreu vosaltres, no? Fa un any, què vos agrada que us digueren?
Bueno, en aquest cas sí que tenim històries diferents, ja que jo jugava en l'equip del poble i per a mi ha sigut com un salt d'anar a jugar fora, viure diferents etapes de la meva vida, veure com vas a jugar en gent que juga professionalment, i bueno, per a mi sí que ha sigut un poc impactant això. I bueno, jo òbviament recomano a tot el món que vull anar sent fora a estudiar, recomano anar als Estats Units. Clar que ara en el tema del Covid sí que és un poc més estrany, i igualment és una bona idea arribar així i adaptar-se, jugar en diferent gent de diferents parts del món, entrenar tots els dies, estudiar també en anglès, aprendre un idioma. Jo crec que és una cosa molt positiva per a mi, i bueno, en el meu cas sí que ha sigut molt bona decisió, però depèn de com tingues la teva situació, però jo crec que sí que és molt bona decisió.
Bueno, pues sí, jo, com ha dit Carlos, òbviament anime a tota la gent que vulga donar el salt i eixir del país a jugar a futbol. És un pas un poc complicat al principi, pot parecer complicat en anar a tendir-se-lo tot, però òbviament és algo que, a part de de aportar-te en lo futbolístic te va a aportar molt en lo personal, no? A obrir noves portes, obrir-te al món. Jo crec que és molt important i per a gent jove el eixir de casa, pues, al final te dona eixa madurez i sepas que tens que donar per a poder afrontar totes les situacions que te posa la vida.
I ja per acabar, bueno, suposo que no sé si haureu vist els moviments del Villarreal, suposo que estareu seguint la distància. Què vos pareix, o sea, este nou Villarreal en Kubo i en Coquelin i en Parejo i en Emery? ¿Vos il·lusiona o què? I com viviu ahí el Villarreal a distància? Perquè l'any passat, claro, no podeu anar al camp. Estàvem nosaltres tampoc podrem, però bueno, vosaltres ja esteu acostumats.
Pues mira, Xavi, per a mi el Villarreal ho és tot, no? I sí que va costar molt el vindre per no poder anar al Madrigal. Això va ser algo que de les coses que més me van costar. Òbviament el seguisc, tinc alçament moltes vegades a les 5 del matí quan fan els partits a la 1. Me toca alçament a les 5 del matí per veure el Villarreal i òbviament esta temporada en Emery, en Kubo, a veure si ve Parejo i Coquelin, és super il·lusionant la temporada que tenim per davant i a veure si podem fer algo gran, que jo crec que este pot ser l'any.
Bueno, jo també estic òbviament molt il·lusionat. Clar que per a mi no és tanta il·lusió d'alçar-me a les 5 del matí per a veure un partit, però bueno, sí que seguís que el Villarreal des que soc xicotet i bueno, il·lusionat també en la temporada que ve, en els nous fitxatges i el nou entrenador, i a veure què passarà.
Bueno, pues moltes gràcies a dos. Espero que disfruteu moltíssim els Estats Units, que aproveiteu molt l'experiència, i anirem parlant. Que vagi tot molt bé i una abraçada als dos.
Moltes gràcies, Xavi.
Moltes gràcies.
Un abraç.
Adeu.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
A punt de que siguin les 3, per a tancar parlem del Saragossa. Víctor, del Saragossa, perquè diuen que està interessat en un jugador nostre.
En Ferniño.
Diuen que seria una bona sessió militar en el Saragossa i que experimentaria aquest creixement necessari. El que passa és que jo, Ferniño, pues jo crec que sí, que és un jugador de segon divisió, però no sé si no està a lo millor com a tercer o quart davanter en el Villarreal. Per tant, diríem que aquestes coses tenen que anar piano a piano, però sí, si han eixit d'altres, Ferdinho té que demostrar que és un diamant en brut.
Sí, a mi l'únic, també com tu, que si les convocatòries segueixen sent de 23, n'hi haurà que ficar a molta gent. I també me pareixeria que Ferdinho seria pràcticament sempre titular en el B, però també seria una eixida de segona divisió i segurament milloraria un to.
No deixem Saragossa perquè també és notícia un ex del Saragossa, un jugador que va estar, diríem, cedit. Parlem de Luis Suárez, del que apuntaven que el Villarreal estaria disposat a pagar 15 milions d'euros per contratar a este futbolista. La notícia no és ell, la notícia és qui?
El representant, que se li va anar un poc la tecla del mòbil.
La tecla del mòbil és que va apretar lo que no tocava.
Sí, perquè va ficar convencido que te viene una enorme experiencia, lo mejor está por llegar, y después va ficar debutando en primera y en competición europea.
O sea que primera y competición europea, si és d'Espanya, si és d'Espanya, només pot ser nosaltres,
el Sevilla i la Real.
I la Real.
Després va borrar el tuit i només va ficar te viene una enorme experiencia, però bueno, durant uns minuts va ficar en primera i en competició europea.
Bueno, a lo mejor és un altre país, no? A lo mejor és Portugal o Itàlia o França, però bueno, sí, com a curiositat és aquesta, el dia que ha estat igual de hàbil en ficar-ho com en llevar-ho. Pues molt bé, pues així arribem al final de l'estadi esportiva. Víctor, algo més que afegir l'última hora?
Res, avui comença el playoff, la final, ells, Girona, a les 10.
Ai, pues no hi ha deures pendents encara. Estos encara no saben si jugaran en primera quin dels dos. Tenen que fer equipo i tenen que començar en 2 setmanes, no? Mal contades.
Sí.
Vale, vale. Pues aquesta és la lliga que tenim ara, ni més ni menys. De Luis Enrique, vos dirà algo més?
Ja no vull dir res més de Luis Enrique.
Ara, pues. Pues arribem al final de l'estació esportiva. Com sempre, gràcies per haver estat ahí. Nosaltres demà tornarem amb més històries en esta que és la vostra casa. Fins demà. Adéu a tots.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.